Prova de valencià organitzada per la SIACOBA. Nivell B2. Convocatòria de gener de 2022. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu 5 àudios sobre dades curioses de la ciutat de València, per a ser contades als xiquets. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes, de la número 1 a la 5, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu 2 vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Sorprèn el teu fill o la teua filla i ensenya-li com funcionen les ones del so. Acosteu-vos als arcs de les entrades del Museu de les Ciències, col·loqueu-vos cadascun en un extrem i parleu. A pesar que hi ha prop de 50 metres de distància, us escoltareu perfectament sense que ningú s'assabente del que us conteu. Si camineu cap a l'hemisfèric, trobareu el selfie més desitjat d'aquests dies, el de les lletres gegants de València.
L'epidèmia del còlera va afectar la província de València en el segle XIX. En aquells dies, el metge català Jaume Ferran investigava la curació d'aquesta malaltia, per la qual cosa va ser convidat per les autoritats locals. Es va instal·lar en un pis de l'Eixample i allà, en el número 22 del carrer Pasqual i Genís, va descobrir la vacuna contra el còlera. La placa commemorativa de la façana és l'excusa perfecta perquè els xiquets coneguen aquesta història.
A la zona del Palau de Congressos tenim el regal més gran que probablement heu vist mai. Matisem. Un regal a la ciutat de València gràcies al mecenatge privat i a l'artista Manolo Valdés. Es tracta de l'escultura de 18 metres d'altura inspirada en la figura ibera de la Dama d'Elx. La d'ací, coneguda com a Dama Ibèrica, està formada per 22.000 miniatures de 20 centímetres i es troba a la rotonda de l'Avinguda de Corts Valencianes.
La història del nom de la Malvarrosa es remunta a 1856, quan el Cabanyal era una zona de marjal. El botànic francès Jean-Félix Robillard-Clouzier, que en aquells dies col·laborava en el nostre espectacular jardí botànic, va transformar una àrea pantanosa en fèrtils horts de les flors conegudes popularment com a malvarroses i les va utilitzar per a crear olis essencials en una fàbrica que va instal·lar molt prop dels camps.
Si passeges pel jardí del Túria, pots contar als teus fills com el riu va passar a ser un autèntic pulmó verd. I és que després de les inundacions de 1957, es va decidir desviar el riu cap al sud de la ciutat. Per als terrenys deserts, una de les propostes va ser construir una autopista de 12 carrils. Afortunadament, la pressió veïnal va fer que aquesta idea s'abandonara i que l'antic llit es convertira en una zona enjardinada. Sorprèn el teu fill o la teua filla i ensenya-li com funcionen les ones del so. Acosteu-vos als arcs de les entrades del Museu de les Ciències. Col·loqueu-vos cadascun en un extrem i parleu. A pesar que hi ha prop de 50 metres de distància, us escoltareu perfectament sense que ningú s'assabente del que us conteu. Si camineu cap a l'hemisfèric, trobareu el selfie més desitjat d'aquests dies, el de les lletres gegants de València.
L'epidèmia del còlera va afectar la província de València en el segle XIX. En aquells dies, el metge català Jaume Ferran investigava la curació d'aquesta malaltia, per la qual cosa va ser convidat per les autoritats locals. Es va instal·lar en un pis de l'Eixample i allà, en el número 22 del carrer Pasqual i Genís, va descobrir la vacuna contra el còlera. La placa commemorativa de la façana és l'excusa perfecta perquè els xiquets coneguen aquesta història.
A la zona del Palau de Congressos tenim el regal més gran que probablement heu vist mai. Matisem. Un regal a la ciutat de València gràcies al mecenatge privat i a l'artista Manolo Valdés. Es tracta de l'escultura de 18 metres d'altura inspirada en la figura ibera de la Dama d'Elx. La d'ací, coneguda com a Dama Ibèrica, està formada per 22.000 miniatures de 20 centímetres i es troba a la rotonda de l'Avinguda de Corts Valencianes.
La història del nom de la Malvarrosa es remunta a 1856, quan el Cabanyal era una zona de marjal. El botànic francès Jean-Félix Robillard-Clouzier, que en aquells dies col·laborava en el nostre espectacular jardí botànic, va transformar una àrea pantanosa en fèrtils horts de les flors conegudes popularment com a malvarroses i les va utilitzar per a crear olis essencials en una fàbrica que va instal·lar molt prop dels camps.
Si passeges pel jardí del Túria, pots contar als teus fills com el riu va passar a ser un autèntic pulmó verd. I és que després de les inundacions de 1957, es va decidir desviar el riu cap al sud de la ciutat. Per als terrenys deserts, una de les propostes va ser construir una autopista de 12 carrils. Afortunadament, la pressió veïnal va fer que aquesta idea s'abandonara i que l'antic llit es convertira en una zona enjardinada.
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu una entrevista a Enric Marco, especialista en contaminació lumínica. Relacioneu en el quadern de respostes les opcions de la columna de l'esquerra amb les de la dreta, de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació de l'àudio. Marqueu l'opció correcta en el quadern de respostes dels ítems del 6 al 10. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Bon fenomenal. Dia, Enric.
Hola, bon dia.
Enric,
bon dia.
Quin gust saludar-te de nou, escoltar-te de nou a la ràdio d'Apunt.
Aquí.
Les coses
jo
com
també, m'alegro molt.
Enric, com explicava jo a Susa i a Ramir, et vaig telefonar innocentment i et vaig dir, escolta'm, llocs sense contaminació lumínica per veure la pluja d'estels. Què em vas respondre, Enric?
Que hi ha llocs sense contaminació lumínica en el planeta Terra i en queden molt pocs.
Ai, això és colpidor, no, és dramàtic.
Sí, no, només si vas a l'Antàrtida o al Pol Nord o al centre d'Àfrica o al mig d'algun oceà Pacífic o Atlàntic, allí sí que podràs veure tot l'horitzó i tot el cel sense rastre de la petjada humana, lumínica humana, perquè ja hem malbaratat el planeta fins i tot a nivell lumínic. De la nit ja no és nit, en molts llocs del planeta.
I llocs on ens pensem que sí que trobarem foscor i ja no és possible? Algun lloc emblemàtic o que coneguem?
Ah, sí, prop, sí. En la zona de Ares de los Olmos, la zona de, dels Serrans, les zones interiors valencianes, són molt fosques. Evidentment no són perfectament fosques, perquè això voldríem, però tenen segell de qualitat. Per exemple, la zona de Guda Javalambre de Teruel i la de l'Alto Túria tenen un segell reconegut, Starlight, d'un cel molt bo, no lliure, però bastant lliure de contaminació lumínica.
Clar,
és per això, que la ciutat de València es veu a tot arreu, això. Clar.
I quina és la zona del País Valencià amb més contaminació lumínica, Enric?
Actualment, la ciutat de València. Però la zona d'Alacant, Elx, també. No, tampoc se'n van molt darrere. Encara que la ciutat de València està fent molts esforços per rebaixar la contaminació lumínica, cosa que no estan fent altres ciutats. Això també n'hi ha que reconèixer-ho.
De fet, precisament, al voltant, no?, de la ciutat de València tenim l'Albufera de València i així precisament s'ha acabat una segona part, un projecte que entre altres coses el que busca és abaixar aquesta contaminació lumínica. Per exemple, no?, els llums de les faroles només encenen si ens acostem a elles, no estan sempre enceses.
Sí, no només això. Són, evidentment, quan tu vols il·luminar una zona és perquè tu suposes o vols que passen persones, que són les que necessiten llum per la nit, perquè els animals necessiten llum per la nit.
Clar.
Aleshores, en la bufera, la gent que viu en la bufera és molt poca gent i, a més, per la nit tampoc circulen molt perquè no hi ha massa jocs on anar. Aleshores, s'ha aconseguit, que nosaltres també ens hem assessorat, que l'Ajuntament de València i el Servei d'Il·luminació d'Enllumenat de la ciutat de València posen LEDs molt tènues, de color ambre, o sigui, un color molt càlid, i a més que només funcionen durant 4 minuts quan passa la gent i s'encenguen només per presència, no? Aleshores, si no passa ningú, pues estan apagats, com hauria d'estar en totes les zones naturals que no necessiten llum per la nit.
I parlant de zones naturals, a mi em ve al cap, no?, tots aquests monuments que estan il·luminats, per exemple, castells a les muntanyes, i que a més estan il·luminats cara cap amunt.
Sí.
Això, vaja, deu ser terrorífic, no?, si de contaminació lumínica parlem.
Bé, si estan il·luminats cap amunt, estan incomplint la legislació, la tènue legislació espanyola que hi ha contra això, perquè està totalment
prohibit.
Però encara
en queden, no, Enric?
Sí, i tant.
Sí, no, és una tendència mundial d'il·luminar monuments, ponts, muntanyes. L'altre dia en les xarxes estava un projecte de Les Palmes que estaven molt contents perquè havien il·luminat un penya-segat. S'havien gastat ahir centenars de milers d'euros il·luminant un penya-segat.
Bon dia, Enric.
Hola, bon dia.
Enric, quin gust saludar-te de nou, escoltar-te de nou a la ràdio d'Apunt.
Aquí.
Les coses
jo
com
també, m'alegro molt.
Enric, com explicava jo a Susa i a Ramir, et vaig telefonar innocentment i et vaig dir, escolta'm, lloc sense contaminació lumínica per veure la pluja d'estels. Què em vas respondre, Enric?
Que hi ha llocs sense contaminació lumínica en el planeta Terra i en queden molt pocs.
Això és colpidor, no, és dramàtic.
Sí, no, només si vas a l'Antàrtida o al Pol Nord o al centre d'Àfrica o al mig d'algun oceà Pacífic o Atlàntic, allí sí que podràs veure tot l'horitzó i tot el cel sense rastre de la petjada humana, lumínica humana, perquè ja hem malbaratat el planeta fins i tot a nivell lumínic. De la nit ja no és nit, en molts llocs del planeta.
I llocs on ens pensem que sí que trobarem foscor i ja no és possible? Algun lloc emblemàtic o que coneguem?
Ah, sí, però sí, sí, en la zona de Ares de los Olmos, la zona de, dels Serrans, les zones interiors valencianes, són molt fosques. Evidentment no són perfectament fosques, perquè això voldríem, però tenen segell de qualitat. Per exemple, la zona de Guda Javalambre de Teruel i la de l'Alto Túria són, sí, tenen un segell reconegut, Starlight, d'un cel molt bo, no lliure, però bastant lliure de contaminació lumínica.
Clar, és
per
això,
que la ciutat de València es veu a tot arreu. Això.
I quina és la zona del País Valencià amb més contaminació lumínica, Enric?
Actualment, la ciutat de València. Però la zona d'Alacant, Els, també. No, tampoc se'n van molt darrere. Encara que la ciutat de València està fent molts esforços per rebaixar la contaminació lumínica, cosa que no estan fent altres ciutats. Això també hi ha que reconèixer-ho.
De fet, precisament, al voltant, no?, de la ciutat de València tenim l'Albufera de València i així precisament s'ha acabat una segona part, un projecte que entre altres coses el que busca és abaixar aquesta contaminació lumínica. Per exemple, no?, els llums de les faroles només encenen si ens acostem a elles, no estan sempre enceses.
Si no, només això. Són, evidentment, quan tu vols il·luminar una zona és perquè tu suposes o vols que passen persones, que són els que necessiten llum per la nit, perquè els animals necessiten llum per la nit.
Clar.
Aleshores, en la bufera, la gent que viu a la bufera és molt poca gent i, a més, per la nit tampoc circulen molt perquè no hi ha massa jocs on anar. Aleshores, s'ha aconseguit, que nosaltres també ens hem assessorat, que l'Ajuntament de València i el Servei d'Il·luminació d'Enllumenat de la ciutat de València posen LEDs molt tènues, de color ambre, o sigui, un color molt càlid, i a més que només funcionen durant 4 minuts quan passa la gent i s'encenguen només per presència, no? Aleshores, si no passa ningú, pues estan apagats, com hauria d'estar en totes les zones naturals que no necessiten llum per la nit.
I parlant de zones naturals, a mi em ve al cap, no?, tots aquests monuments que estan il·luminats, per exemple, castells a les muntanyes, i que a més estan il·luminats cara cap amunt.
Sí.
Això, vaja, deu ser terrorífic, no?, si de contaminació lumínica parlem.
Bé, si estan il·luminats cap amunt, estan incomplint la legislació, la tènue legislació espanyola que hi ha contra això, perquè està totalment prohibit.
Però encara en queden, no, Enric?
Sí, i tant.
Sí, sí, no, és una tendència mundial d'il·luminar monuments, ponts, muntanyes. L'altre dia en les xarxes estava un projecte de Les Palmes que estàvem molt contents perquè havien il·luminat un penya-segat. S'havien gastat ahir centenars de milers d'euros il·luminant un penya-segat.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre el paper de les dones en la història del circ. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes, de la número 11 a la 15, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
En la història del circ, les dones han estat sempre, encara que la seva presència no hagi sigut massa visible. Tradicionalment, des de l'aparició del circ modern, les dones ocupaven diversos llocs, tant en la part artística com administrativa. Hi havia artistes, taquilleres, muntadores, maquilladores, ajudants... No obstant això, els espais de major visibilitat social eren ocupats pels homes. S'alimentava un imaginari en el qual eren la musa o la dona fatal, la matriarca o l'ajudant de l'artista, Fins i tot podem trobar-nos amb cartells anunciadors en els quals la trapecista o l'amazona eren les protagonistes, rols que venien a completar i acompanyar el paper fonamental exercit pels seus companys o pels seus caps. Paradoxalment, podien mostrar actituds innovadores, inclús revulsives per a la seva època, amb vestits que mostraven els seus cossos estilitzats. Este imaginari el veiem reflectit en el circ i en les arts plàstiques. La trapezista de la qual s'enamora el pallasso en Candilejas de Charles Chaplin o les amazones contorsionistes ballarines que podem veure en els llenços de Picasso, Toulouse-Lautrec i molts altres. També les barraques de fira, molt pròximes al circ, en les quals ens podíem trobar a la dona forçuda, la dona serp, la dona barbuda, les germanes siameses, van contribuir a alimentar aquesta imatge romàntica i irreal del circ. Es parla del circ com una gran família unida sota una mateixa carpa, en la qual les dones eren les matriarques que cuidaven dels seus. Són moltes les sagues familiars tradicionals del circ a l'estat espanyol i en totes elles sempre ens trobem amb eixes acompanyants que feien possible l'èxit del número en la pista. No obstant això, els empresaris més coneguts i reconeguts han sigut homes. Els crítics i els caps de pista també. Encara que sempre hi ha excepcions, com la valenciana Pepita Hervás, que va crear la seva pròpia empresa des de Catarroja. En les dècades dels anys 70 i 80 del segle passat va haver-hi un gran canvi en el circ tradicional i contemplem el ressorgiment del nou circ, el circ contemporani, que suposa un revulsiu i una gran transformació tant pel que fa a l'estètica com a la concepció pròpia de l'espectacle. En este circ contemporani, les dones tenen major visibilitat. I gràcies, en part, a una concepció diferent de la figura del pallasso, arribem a l'actualitat. Ens podem trobar companyies integrades únicament per dones i espectacles en els quals les dones exploren tècniques no habituals com les acrobàcies i equilibris a terra, els malabars, la màgia, les pallasses, les músiques i assumeixen responsabilitats en llocs com ara la direcció artística i empresarial, la producció, la gestió i distribució, la coordinació de festivals i trobades, la il·luminació, el muntatge... En la història del circ, les dones han estat sempre, encara que la seva presència no hagi sigut massa visible. Tradicionalment, des de l'aparició del circ modern, les dones ocupaven diversos llocs, tant en la part artística com administrativa. Hi havia artistes, taquilleres, muntadores, maquilladores, ajudants... No obstant això, els espais de major visibilitat social eren ocupats pels homes. S'alimentava un imaginari en el qual eren la musa o la dona fatal, la matriarca o l'ajudant de l'artista. Fins i tot podem trobar-nos amb cartells anunciadors en els quals la trapecista o l'amazona eren les protagonistes, rols que venien a completar i acompanyar el paper fonamental exercit pels seus companys o pels seus caps. Paradoxalment, podien mostrar actituds innovadores, inclús revulsives per a la seva època, amb vestits que mostraven els seus cossos estilitzats. Este imaginari el veiem reflectit en el circ i en les arts plàstiques. la trapecista de la cual se enamora el payaso en Candilejas de Charles Chaplin, o les amazones contorsionistes ballarines que podem veure en els llenços de Picasso, Toulouse-Lautrec i molts altres. També les barraques de fira, molt pròximes al circ, en les quals ens podíem trobar a la dona forçuda, la dona serp, la dona barbuda, les germanes siameses, van contribuir a alimentar aquesta imatge romàntica i irreal del circ. Es parla del circ com una gran família unida sota una mateixa carpa, en la qual les dones eren les matriarques que cuidaven dels seus. Són moltes les sagues familiars tradicionals del circ a l'estat espanyol i en totes elles sempre ens trobem amb eixes acompanyants que feien possible l'èxit del número en la pista. No obstant això, els empresaris més coneguts i reconeguts han sigut homes. Els crítics i els caps de pista també. Encara que sempre hi ha excepcions, com la valenciana Pepita Hervás, que va crear la seva pròpia empresa des de Catarroja. En les dècades dels anys 70 i 80 del segle passat va haver-hi un gran canvi en el circ tradicional i contemplem el ressorgiment del nou circ, el circ contemporani, que suposa un revulsiu i una gran transformació tant pel que fa a l'estètica com a la concepció pròpia de l'espectacle. En este circ contemporani les dones tenen major visibilitat i gràcies en part a una concepció diferent de la figura del pallasso arribem a l'actualitat. Ens podem trobar companyies integrades únicament per dones i espectacles en els quals les dones exploren tècniques no habituals com les acrobàcies i equilibris a terra, els malabars, la màgia, les pallasses, les músiques i assumeixen responsabilitats en llocs com ara la direcció artística i empresarial, la producció, la gestió i distribució, la coordinació de festivals i trobades, la il·luminació, el muntatge...